podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai del Llevat dins la pasta. Saludem l'Àngela Rodríguez, que també ens acompanya, com és habitual, i era habitual, sobretot, fins a la primavera passada, i avui li donem la benvinguda i ben tornada, Àngela.
Moltes gràcies, Ignasi. Molt contenta d'estar aquí una altra vegada.
Nosaltres també molt contents de tenir-te. Aquesta temporada, recordem-ho, la quarta ja, dins d'aquest programa Sense Distància, una mica abans de 6:45, teniu el Llevat dins la pasta, espai de la Pastoral Obrera de Catalunya, que mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i que ens crida la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes, recordeu, amics oients, els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta, en el web radioestel.cat, els podcasts del Llevat dins la pasta i també a través de l'aplicació Ràdio Estel oficial. Bé, parlem avui del 7 d'octubre, jornada del treball decent, oi?
Exacte. El treball és un dret. Que això és el que diu el 7 d'octubre, el dia del treball decent. A més, el treball és una activitat per tenir cura de les persones, del bé comú i del planeta. Això és el que reivindiquen les entitats que formen part de la plataforma de l'Església pel Treball Decent, que ens convida a participar aquest divendres 7 d'octubre en la Jornada Mundial pel Treball Decent. En aquesta nova jornada es fa necessari continuar reivindicant una ocupació de qualitat que permeti viure dignament als treballadors i les treballadores. La plataforma ja ha organitzat algun acte que culminarà amb un gest públic en el Pla de la Catedral de Barcelona aquest divendres a 6:45 de la tarda. Comptarà aquest acte amb la participació de Cindy Llar, Les Kellys, Riders per Drets, Libèl·lules, col·lectius d'immigrants sense papers i altres treballadors pobres o col·lectius de joves.
I per parlar d'aquesta jornada i dels reptes que encara té el món del treball, avui comptem a l'estudi 1 de Ràdio Estel amb la presència d'Èrica Fabregat, que és a la secretaria de la Delegació de Pastoral Obrera de Barcelona, habitualment, i que també és militant de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica. Bona tarda, Èrica.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver-te acostat fins a Ràdio Estel i benvinguda al Llevat dins la pasta. Llums i ombres de la darrera reforma laboral. Aquest dilluns passat va organitzar la plataforma eclesial Església pel Treball Decent aquesta taula rodona, amb aquest títol, a Cristianisme i Justícia. Quines van ser les aportacions principals en relació amb aquesta darrera reforma laboral impulsada pel govern de l'Estat?
Bé, doncs, primer de tot situar-vos que la plataforma organitza dos actes cada any amb motiu d'aquesta jornada. Un és el que comentava l'Àngela, al Pla de la Catedral, a 6:45, que aquest acte és com més obert, més públic, més reivindicatiu. I un segon acte, que sempre el fem com més de reflexió, de diàleg, de debat, que ha estat el que hem fet aquest dilluns passat a Cristianisme i Justícia.
Molt bé.
Aquest any vam voler, bueno, estàvem interessats en valorar una mica aquest temps que portem de la reforma laboral, que va ser aprovada ara al desembre de l'any passat, o sigui que és una reforma molt recent i molt nova, i d'aquí el títol de l'acte Llums i ombres de la reforma laboral. Cal contextualitzar-la perquè, bueno, es va fer dins de la crisi global provocada per la pandèmia i amb unes greus debilitats estructurals del mercat de treball, no? Llavors, en relació a el que em pregunteu, doncs, bueno, depèn de la visió amb la que es valori, no? A l'acte hi havia un catedràtic en dret del treball i la seguretat social, Eduardo Rojo, i Laurea Ayón, que és activista del sindicat Cindy Llar, no? Un sindicat de treballadores de la llar i de les cures. L'aportació va ser molt diferent, però molt complementària també. Hi havia la vessant més jurídica de si s'aplicava o no la llei, no? Si la reforma laboral, i una vessant més social és que si aquesta reforma laboral dona resposta a la precarietat laboral i, en conseqüència, a la precarietat vital que viuen moltes persones, no? Estem contents, per una part, perquè, bueno, la reforma laboral ha estat fruit d'un diàleg social entre l'administració, la patronal i els sindicats, és a dir, entre el govern, l'empresa i els treballadors. I això és un avanç, no? Com a llums, doncs, sembla que hi ha un pas en la reducció de la temporalitat perquè s'aplica com a prioritari el contracte indefinit. També un altre aspecte positiu és la recuperació de la negociació col·lectiva, no? Que preval sobre els convenis sectorials. I quan un conveni finalitza, continuar amb validesa fins que es negocia una altra, que abans això no funcionava així. Com a ombres, doncs, bueno, encara queden fora moltes qüestions a arribar a un consens, no? Col·lectius que no han entrat dins d'aquesta reforma, no? Com és el de les treballadores de la cura i de la llar, les indemnitzacions per acomiadament tampoc s'han tocat, els CERTES demanen causes més sòlides, no?, per poder aplicar-se, i les empreses de servei, doncs, tampoc queda molt regulat, no? La pregunta a fer-nos és si aquesta reforma donarà sortida a les situacions de les persones més vulnerables o més empobrides, no? Caldrà donar una mica més de temps perquè, bueno, les relacions laborals són molt canviants i, per tant, també nosaltres ens hem de flexibilitat, no?
Les rendes del treball precisament estan patint una nova retallada amb la inflació i l'encariment de la cistella de la compra, quan tot just ens estaven recuperant dels efectes de la pandèmia. Recordem que els salaris pactats en conveni col·lectiu actualment creixen al 2,56% davant una inflació superior al 10%. Això significa que hi ha uns 8 punts de pèrdua de poder adquisitiu. Què demaneu des de la plataforma Església pel Treball Decent en relació a aquesta qüestió?
Doncs, bueno, en aquest sentit ens trobem davant d'una situació poc esperançadora, la veritat, no? Quan es va aprovar la reforma laboral, doncs encara no havia despertat tota aquesta crisi político-econòmica, no?, causada per l'impacte de la guerra, no?, entre Rússia i Ucrània, però, bueno, és cert que això està portant conseqüències molt greus en les persones, sobretot en les persones més desfavorides, no?, més vulnerables, i creiem que caldrà, doncs, reajustar, o que els governs reajustin, aquesta desigualtat, no?, que es faci front a la pobresa que està generant i que generarà, segurament. I, bueno, doncs això, aplicar mesures que garanteixin la cura i la dignitat de la vida de les persones, no? Sobretot polítiques que regulin també aquestes diferències, no?, entre un sou i la inflació. O sigui, això és el que no es pot donar, no podem permetre.
És clar. L'atur continua sent, en qualsevol cas, una realitat enquistada a casa nostra amb una taxa del 12% i especialment el de llarga durada. Arreu d'Espanya hi ha 990.000 llars, gairebé 1 milió, amb tots els seus membres a l'atur. Quines serien, Erika, les vies per ocupar aquestes persones?
Doncs bé, l'atur sí, sobretot el de llarga durada, i l'atur juvenil és en el nostre país un gran repte, de veritat. La nostra taxa d'atur duplica la taxa europea, o sigui, tenim un gran repte. Sí, i a Barcelona, doncs, la dada que acabeu de donar, no?, que és molt feridora. Bueno, a més això, li hem de sumar al col·lectiu de persones que, tot i treballar, no arriben a final de mes, no?, i degut als baixos salaris i a l'increment del cost de la vida, el que en parlaven, no? El darrer informe FOESA afirma que un terç de la població està en risc de pobresa, i això és una dada també doncs que fa molt de mal. Uh-huh. Això s'ha de frenar perquè, bueno, trenca amb la vida de moltes i moltes persones, joves que es veuen impossibilitats, bueno, veuen impossibilitat al seu projecte de vida, no?, que veuen cada vegada més lluny la seva emancipació, famílies que no poden cobrir les necessitats bàsiques dels seus fills, dels seus membres, no?, i totes les conseqüències que pot tenir també de desnonaments, no? I davant d'això, nosaltres el que proposem, doncs, això, unes lleis laborals que donin estabilitat, uns sous decents i unes veritables polítiques actives d'ocupació, que són les que ajuden a la incorporació de les persones en el món del treball, no?
I, de fet, també, Erika, el Papa Francesc, i des de la plataforma anteriorment, heu reclamat reduir la jornada laboral sense reduir el sou per crear nova ocupació. Això penses que és una utopia o podrem veure-ho algun dia?
Home, jo, com a cristiana, també crec que ho podrem veure.
Hem de confiar-hi.
Esperem.
De confiar, no?
Tinguem fe.
A veure, doncs, bueno, que el treball és una activitat que vertebra les nostres vides és evident, i que ens socialitza, que fem una aportació a la societat, que ens educa, no?, i que és el que dona el sostén a la nostra vida, no?, ens permet alimentar-nos, viure, tenir una llar. Això, creiem que el treball és clau en la dignitat de les nostres vides. Nosaltres sí donem suport, no?, a aquesta proposta del Papa d'estudiar la reducció de la jornada laboral sense reduir el sou. És cert que amb la digitalització i la
robotització,
gràcies, doncs s'estan reduint molt els llocs de treball, no? Es reduiran. Però també és cert que això també generarà noves propostes, no? A vegades penso en les meves filles, dic, segur que treballaran de coses que encara no existeixen, no? Doncs això, que sí, que creiem que el treball s'ha de repartir. Hem de treballar menys per treballar tots, no?
Ens acompanya, recordem-ho avui, Erika Fabregat, de la Secretaria de la Delegació de Pastoral Obrera de Barcelona. Parlem de treball decent. També ens trobem, Erika, amb la precarietat de les feines que sovint no permeten fer una vida digna i afecten sobretot dones, joves i immigrants. Això vol dir temporalitat, pluriocupació, inestabilitat horària i altres problemes. Aquestes persones estan desemparades? Hi ha algú que vetlli per elles?
Doncs, bueno, aquests són tres col·lectius potser més desfavorits, no? Les dones, per tot el que suposa, no? Que les realitzen les feines menys reconegudes i menys qualificades, que tenen contractes temporals i parcials, que reben menys sou, totes les conseqüències que poden tenir en la conciliació de la vida laboral i familiar, en la jubilació, no? Posterior. Els joves, no? El que dèiem abans, aquí també som líders, perquè en Europa també tenim la taxa d'atur juvenil més alta.
Sí.
I, bueno, faig risa, però no em fa, no,
no
fa cap.
No, és graciós.
T'entenem perfectament.
Doncs això, bueno, tot això ens indica que hi ha un model econòmic i laboral que no funciona, no? I que s'ha de donar resposta. Els joves, que actualment estan més qualificats que mai, no? I, en canvi, estan realitzant feines per sobre de la seva formació. O fins i tot joves que ja han quedat desmarcats del sistema educatiu, no? Del sistema de formació. Llavors, tota la frustració que això pot generar, no? I les conseqüències que té a nivell també de salut mental, tot això s'hauria de vetllar. Jo crec que s'han de fer polítiques que acompanyin tot això, la veritat, i donin respostes.
I tant. El trist lideratge dels joves en aquest aspecte, no? En precarietat, en atur juvenil. Sí, Àngela.
Un subratllat que feu també són els treballs en l'àmbit de les cures, que molt sovint no podrien qualificar de treball decent. Què demaneu per aquest col·lectiu que està feminitzat i racialitzat?
Bé, doncs considerem que ha d'aflorar el treball que es desenvolupa en l'àmbit de les cures i ha de convertir-se ja en un treball decent, no? El col·lectiu de treballadores de la cura i la llar és un col·lectiu molt precaritzat i molt poc reconegut. I d'entrada la reforma laboral, per exemple, no l'ha inclòs, no? I, bueno, això fa poc que s'ha aprovat doncs que entrin dintre del règim general de la Seguretat Social, no tenien dret a l'atur abans, no? És un col·lectiu majoritàriament format per dones immigrants, per lo que també li hem de sumar totes les dificultats que genera la llei d'estrangeria, no? Demanem, doncs, això, el seu reconeixement social per la tasca que fan i demanem també el reconeixement dels seus drets, no? com una feina decent que fan, no? I molt necessària.
Ens queda poc temps, una mica més d'un minut, però, Erika, recordem algunes dades. Sí, els morts i ferits en accident de treball també són una realitat sagnant, perquè no es garanteix la salut i la seguretat a la feina, moltes vegades. Recordem que l'any passat van morir 611 persones per aquesta raó, accident laboral, és a dir, 2 morts cada dia. Caldria fer molt aquí, no? No sé si ens ho pots dir breument.
Sí, la veritat, bueno, jo crec que s'ha de conscienciar i formar les persones treballadores, per una part, és cert, no? A vegades som nosaltres mateixos els que anem així a tope. I per altra banda, les empreses han d'aplicar les lleis i normatives en aquesta matèria, no? I que, sobretot, també que el govern vegi perquè s'apliquin, no?
Moltes gràcies, Erika Fabregat, per haver-nos acompanyat. Avui la secretària de la Delegació de Pastoral Obrera de Barcelona parlant de la Jornada Mundial pel Treball Decent. Fins
moltes
una altra.
Gràcies.
I que
a
vagi
vosaltres.
Molt bé.
Sempre és un plaer.
Nosaltres
gràcies.
També.
Gràcies.
I ha llevat dins la pasta, té molt de valor la saviesa de l'Església i la doctrina social. Què destaquem avui, Àngela?
Doncs el papa Benet XVI diu el número 63 de l'encíclica Caritas in Veritate. En considerar els problemes del desenvolupament, s'ha de ressaltar la relació entre pobresa i desocupació. Els pobres són en molts casos el resultat de la violació de la dignitat del treball humà. Bé perquè es limiten les seves possibilitats, desocupació, subocupació, bé perquè es devaluen els drets que influeixen, especialment el dret al sou just, a la seguretat de la persona, del treballador i de la seva família.
I per acabar, recordem que aquest divendres 7 d'octubre és la Jornada Mundial pel Treball Decent. Amb aquest motiu, la plataforma Església pel Treball Decent farà un gest públic reivindicatiu a 6:45 al Pla de la Catedral de Barcelona amb el lema Avancem pel Treball Decent, tothom pot participar. I recordeu que ens podeu escriure al Llevat dins la pasta a sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.